9 i 5 minuts, bon dia, benvinguts al dia. Començam jornada, començam aquest dijous, de nou en calor, 27 graus de temperatura, una jornada per davant amb altes temperatures com en els dies previs, però afegim, en aquest cas, una mica de pols en suspensió. Les màximes continuen cada dia per damunt dels 35 graus, sobretot a Mallorca i també a Eivissa. Ho han avançat els nostres companys dels serveis informatius i pràcticament seguirem tota la jornada pendent de la que, sens dubte, la notícia del dia, el terratrèmol, els terratrèmols a Veneçuela. El país ha declarat l'estat d'emergència per aquests dos forts terratrèmols que han sacsejat el país sense aquesta matinada, a les 6 del capvespre, hora local. El primer, de magnitud 7,2, amb epicentre a pocs quilòmetres de la capital, de Caracas. El segon, de 7,5, amb més d'una vintena de rèpliques. Avisos també per tsunami a altres països veïnats d'Amèrica del Sud. De fet, la presidenta en funcions ha avançat que hi ha víctimes mortals, però clar, és tal la magnitud que encara es desconeix una xifra oficial. El Servei Geològic dels Estats Units, de fet, projecta que entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals. O sigui, estem parlant de xifres molt altes, ara mateix. Molta incertesa, perquè són moltes encara les persones que se troben davall les runes. Sí que les autoritats estatunidenques han afirmat que es tracta del moviment sísmic més poderós registrat a Veneçuela en el darrer segle, fins i tot superior al que en 1967 va destruir part de Caracas i va causar centenars de víctimes. Parlarem avui amb alguns veneçolans residents a les Balears al llarg del programa per saber com estan vivint aquests moments d'angoixa i intentaran traslladar-vos aquesta darrera hora de la que és, sens dubte, una de les notícies del dia. També seguirem pendents al llarg de la nostra tertúlia de la política. Xisco, avui podríem dir dia de valoracions després de la compareixença del president del govern, Pedro Sánchez, ahir. Bon dia.
Bon dia, Marta. Una intervenció que va fer Pedro Sánchez a petició pròpia, que va ser molt llarga, prop de 5 hores que va durar aquesta intervenció al Congrés per donar explicacions sobre els presumptes casos de corrupció que afecten el seu entorn. El president del govern va defensar la necessitat de continuar governant i davant les crítiques de l'oposició sobre els casos actuals de corrupció, va demanar que la justícia fos justa. Serà un dels primers temes que abordarem tot d'una a la nostra tertúlia.
Avui també podem parlar de l'endemà de la festa, perquè Ciutadella s'acomiada fins l'any que ve.
Així és, Marta, molt bon dia. Avui ho ha fet aquesta matinada amb el darrer toc de flabiol que ha tingut lloc quan passaven uns minuts de les 5 a Cas Caixer Capllà. Tot després d'una jornada marcada per uns jocs d'esplà multitudinaris que començaven amb llum natural, un esdeveniment que ha congregat 25.000 persones, l'aforament màxim permès, i el balanç va ser de 23 assistències sanitàries i 3 traslladats al centre de salut de Canal Salat. Els cavallers i caixers han encertat un total de 4 en sortilles, la xifra més baixa dels darrers 15 anys. Però després fer el joc de les carotes i córrer de ferrats també. Un final de jornada intens i en temperatures molt altes.
No sé si és bona opció per combatre les altes temperatures, si no sempre podem esperar el manco darrera hora de l'hora baixa, a primera del matí. Ens referim a les rebaixes d'estiu.
Així és, Marta, les grans superfícies i les principals cadenes comercials de les Balears comencen avui les rebaixes i s'avancen de nou a unes dates que tradicionalment començaven molt més tard, dia 1 de juliol. Una campanya que els centres comercials afronten amb optimisme i els petits comerços han de dir que diuen que ho fan amb prudència. A Fedeco recorda que la possibilitat de fer rebaixes en qualsevol moment es va provar entre els anys 2011 i 2012 en un context de crisi econòmica amb l'objectiu d'estimular el consum. Però ara, diuen, ha deixat de tenir sentit. L'entitat recomana al comerç iniciar les rebaixes d'estiu a partir del 6 de juliol per preservar la rendibilitat de la temporada.
I amb la calor, les altes temperatures, la platja, la piscina, tornen les preguntes clàssiques de tots els estius, però a vegades se necessita certa informació, tot i que pensam que aquesta informació està a l'abast de tothom. No és així. Una pregunta que pareix senzilla, però que no sempre ho és. Quina crema solar hem de triar? Factor 30, factor 50, mineral, química, que passen les cremes que tenim obertes de l'estiu passat, serveixen, han caducat, i avui donarem resposta a totes aquestes preguntes en Rosa Llull, vocal d'oficina de farmàcia. Frase del dia. Moment per la reflexió.
I de la frase és de la novel·lista espanyola Ana María Matute, que tal dia com avui, però de 2012, va deixar-nos. L'autora de Olvidado Rey Gudú va dir, això sí, em semblaria una autèntica falta de cortesia que Déu no existís.
Solo le pido a Dios
He de dir que me fascina aquesta frase, perquè és vera, podia ser una manca de cortesia, veritat, no se m'acord millor manera de definir-ho.
I Mercedes Sosa, la banda sonora, que sempre és una meravella. No poden demanar més per encetar la jornada d'avui?
No, tens tota la raó.
Bé, sí que poden dir més coses, perquè si no, imagina't si faim ràdio en silenci.
O si partim,
la gent passaria pena.
De què parla tothom avui, Xisco?
I avui el protagonista de la conversa a l'àgora del ciberespai és el cantant Dani Martín, a qui tothom critica per haver renyat una nina a un dels seus concerts. Escolta.
Luego subes al escenario, luego, ¿vale? Poneme, subes al escenario, ¿no? Pero luego, ¿vale? ¿Tú quieres ya? Pero es que las cosas no pueden ser cuando tú digas. ¿Sabes? Estás muy mal educada.
Dani Martín és a l'ull de l'huracà tuitaire per mort d'una polèmica generada, ara ho escoltàveu, en un dels seus darrers concerts. Tot va començar quan una nina d'uns 10 anys va mostrar un cartell des del públic demanant pujar a l'escenari. En aquell instant el cantant li va respondre en to irònic i li va dir que estava molt mal educada perquè tenia pressa per pujar a saludar el seu ídol. Unes paraules que ràpidament es varen viralitzar a les xarxes i han generat un intens debat. Molts usuaris han considerat que el comentari era inadequat tractant-se d'una menor, mentre que d'altres varen defensar que es tractava simplement d'una broma dins del context del concert. La mare de la nina, de fet, va expressar públicament el seu malestar i va assegurar que la seva filla s'havia sentit trista després d'aquest episodi. Davant l'allau de comentaris, Dani Martín ha publicat un missatge a xarxes per donar la seva versió dels fets. Un drama.
Acabo de quedar-me sorprendido por estas cosas que generan alimento en las redes sociales y todo eso. El otro día en el concierto de Córdoba sucedió una situación...
Bueno, en faig un resum. L'artista assegura que en cap moment va voler faltar el respecte a la menor i afirma que l'escena formava part del to teatral i distès que ell sol donar als seus concerts amb els quals interactua amb el públic durant les seves actuacions. Martín també ha demanat disculpes a les persones que s'hagin pogut sentir ofeses, però al mateix temps ha lamentat el que considera una tendència moderna, que és treure de context determinades situacions. El cantant defensa que tot es va produir des de l'afecte i l'humor, i insiste que ell mai no faltaria el respecte a una nina. La polèmica, però, continua generant opinions dividides a les xarxes i vol-ho escoltar. Perquè és que jo, com que no tindré temps ara per dir el que pens, m'estim més fer l'exposició quan toca. Maria Antònia, t'escolt.
A veure, jo considero que dins les xarxes socials és un món que tot pot sortir de context. No sabem en quin moment ho va dir, ni molt manco amb quin to. Ara bé, una persona que veu aquest vídeo a xarxes, jo trobo que pot considerar que aquesta pobra nina se va sentir un poc ofesa. Ja sigui menor, ja sigui un pare o una mare, tu vas amb tota la il·lusió del món a un concert, dus una pancarta perquè te fa il·lusió, saps que, per ventura, que se faci realitat el missatge que hi havia de pujar a l'escenari és més complicat, però aquest to irònic no té per què conèixer-lo, aquesta persona, així com diu ell que ho deia. Per tant, amb mi, jo estic en el lloc d'aquesta nina i me sap un greve. T'ho promet.
Ha trencat les il·lusions d'un infant d'11 anys.
I ja no fos d'11 anys, si mo mare li encantés en Dani Martín i
home,
també va amb tota la il·lusió.
Supos que també una persona, ta mare joveníssima, una dona de 30, té unes eines per gestionar aquesta frustració
però,
que no té una nina d'11 anys.
No està justificat aquest comentari, no pots dir ara no està bé a la de mal educada.
I no hem escoltat, que després ho recuperarem a les 11, jo crec que tindrem més temps per poder debatre, que ell diu, ¿quién te crees que soy yo un pelele? O sigui, és que per si qualcú té dubtes de si pot ser al principi una broma, no? Lo de clar, estàs molt mal educada, que podia, no sé, tal vegada la gent pensar que ho feia de bromes, que no.
Van a cap a pitjor.
Una força i després sí. Diu, ¿quién te crees que soy yo? Un pelele. Boom. Ostres, relaxa't, Dani Martín, no? Una mica, és una nina petita.
Però
no,
Marta Garau,
no
mirant a càmera, relaxa't,
sí, mira,
Dani
dic,
Martín.
Càmera, una cosa, relaxa't, podria... Dani Martín, sí, sí.
Vamos, això és estall. Jo ara ja m'ho
sí,
gravaré
tu,
i quan
qualcú
me li res diré relaxa't, Dani Martín.
A vegades també t'ho puc dir a tu, relaxa't, Xisco Nadal. Tot i que és més habitual que m'ho diguis tu a jo.
Encara bo que ho has dit tu, no jo. Jo és que amb en Dani Martín tinc un problema i és que jo l'escoltava quan era jove amb el Canto del Loco i a mi m'agradava, però troc que s'ha tornat molt senyoro. I aquest és el problema. Perquè es debat de fons, de que potser tenim nins que viuen dins una campana de vidre i que qualsevol petita cosa ja és gaire gairebé una frustració absoluta que els hi has desmuntat infantesa, troc que ni una cosa ni l'altra. Ara, hi ha una posició de poder, que és el que molta d'aquesta gent no entén. No és el mateix que jo digui una cosa, que som un no ningú, a que ho diguin a Marta Guerau, que ets la meva directora. No, però, mem, tenim... Hi ha una jerarquia. Ara ho dic de veres. Ara deixaré la broma a part i t'ho diré. No és el mateix que tu m'arrenyis que jo t'hi digui qualque cosa, perquè no estem en el mateix plànol d'igualtat. És a dir, tu ets la meva directora. Les teves decisions poden influir en el meu futur laboral. En el cas d'en Dani Martí no és ben bé això, però ell, des de l'escenari, en tot el públic, tothom que el mira, jo entenc que aquella nina petita, 11 anys, com si en tens 30, com deia Maria Antònia, però que ningú t'ha de parlar així en públic. En aquesta vida, sempre he pensat que s'ha de lloar en públic i s'ha de criticar en privat. I no sé per què, però tenim la tendència a fer-ho just al revés. No lloar mai en públic i tenim tendència a fer aquest dois quan estaven revoltats de gent. I a ell, petitó, li degué fugir de ses mans, perquè també en Dani Martín és allò que és.
Perdona, però ell...
I s'aprovoca en aquestes situacions i després demana disculpes, com ha demanat disculpes 50.000 vegades, perquè no l'espia fregat que té aquest jove.
Tenia ganes de marxa.
Sí.
Perquè quan ella puja, no, el cartell, és ell que li diu, però sí, què vols pujar? Ara, sí, ostres, si fas aquesta pregunta, quina ha de ser la resposta d'una fan? I diu, clar, vull pujar ara, no l'endemà. O sigui, que és, ell mateix provoca aquesta situació. Jo crec que s'havia aixecat, no sé, tot.
I tenia
ganes de...
Aquest jove està molt mal assessorat.
Sí,
n'hi ha prou
no
en veure...
No és la primera vegada
no,
que està en el punt
però
de mira.
Però n'hi ha prou en veure el color de cabells que s'ha posat. Quan ja no te saps triar el grau d'arròs que te queda bé i no tens un entorn que te diu, Dani, per aquí no, a lo millor tota la resta ja és una bolla
aquest
de neu.
Aquest comentari tampoc te pega molt, eh?
No, però aquest jove ha viscut una transformació brutal. Jo tens la sensació que és el conte de l'emperador, que ningú li diu que va nu, i que està tan acostumat, tan engreixat, sí, se pensen tan per sobre del bé i del mal, perquè, evidentment, estan acostumats a tenir seguidors, fans, i
sí,
que també tenim una
no
cosa molt perillosa,
terra,
que és el mòbil, que tu entres a Instagram, tens moltes crítiques, però també deu tenir 50.000 persones que diuen que guapo que ets, m'agradaria quedar amb tu, m'agradaria conèixer-te, i això has de tenir escapa molt ben amoblat per por de pair-ho. I de vegades, per les reaccions que hi ha i per els comentaris que fan, sembla que no tothom té escapa tan ben amoblat com toqueria. I que no dic que sigui fàcil, eh? És a dir, tu ara imagina't que a mi me passa com en Bosinha i que d'avui tenir 0 seguidors a tenir-ne 15 milions, milions, qui no trabuca?
És igual que, també trabucaries
és,
tu?
És que és molt complicat no trabucar, però si trabuques s'ha de poder comentar.
Sí, això és vera, trabucaríem si mos passàs? És un altre debat.
Segurament.
I és molt
jo crec que ja m'agafo
no?
una data en què trabucar seria complicat perquè jo ja estic trabucada.
No te creus.
Les coses com
ja
són.
Ja m'has trabucat de casa.
Només seria que va de girar el plat.
No,
ja
però, per exemple, és un altre debat. No només la fama, el dobbés acaba transformant les persones. El poder, un càrrec, una empresa. Si
home.
És que és vera sí, que se podria fer un debat perfectament amb aquests arguments, no?
Ja ho he dit, tu ets la directora i mai t'havia trobat tan simpàtic i tan guapa com des de que me dirigeixes, Marta Guerau, i per què? Doncs potser tinc una piqueta de por, no ho sé, o... no vull seguir parlant, vull tornar
no,
demà.
No continuarem parlant, així, si te sembla, 9 i 18 minuts en la bona companyia de Romina West, els comandaments tècnics, Robert Mercè, Miquel Rosselló, Àlex Fortesa i Yolanda Ruiz a la producció. Començant el dijous. Tan bonita és, és vida lo que m'has, vida tu caminar, vida que arranca, cobarde, que lucha, que sueña y que perderás, vida que vuelve a dar, vida que sola estás, vida repleta de gente que nace, que vive, que viene.
Al dia, amb Marta Guerau.
Són les 9 i de 9 minuts, comença la nostra tertúlia. Com sempre, repassa l'actualitat de tot el que està ocorregent. Avui amb la companyia dels periodistes Guillem Porcel, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Alicia Mateos, bon dia.
Bon dia.
I l'empresari consultor José Manuel Barquero, bon dia.
Bon dia, Marta.
Avui, ho dèiem a l'inici del programa, l'actualitat passa per Veneçuela. Tot d'una intentarem contactar, per una banda, amb veneçolans residents aquí a les Illes Balears, també amb balears residents a Veneçuela. Estem pendent d'aquesta informació, amb la qual començàvem la jornada. Som dos forts terratrèmols que han sacsejat el país sencer a les 6 del capvespre, hora local. De fet, el número de l'escala Richter, l'escala és molt alta, perquè parlem de 7,2, d'un d'ells, amb epicentre a pocs quilòmetres de la capital, de Caracas, i el segon de 7,5. Més d'una vintena de rèpliques, d'avisos per tsunami també a altres països d'Amèrica del Sud. La presidenta en funcions, Delcy Rodríguez, ha avançat que és evident que hi ha moltes víctimes mortals. No se disposa d'un balanç oficial ni de morts ni de ferits, ja que hi ha molta gent sota les runes, però sí que hi ha xifres molt cridaneres. Per exemple, per les autoritats estatunidenques, es tracta del moviment sísmic més poderós registrat a Veneçuela en el darrer segle, fins i tot superior als dels anys 60, del 67, que va destruir part de Caracas, que va causar també centenars de víctimes. De fet, el Servei Geològic dels Estats Units estima entre 10.000 i 100.000 morts. O sigui, és una xifra, una barbaritat. Evidentment, tot això s'haurà de matitzar, s'haurà d'analitzar. Queden moltíssimes hores per davant. Les 48 hores després ja sabeu que són vitals per trobar gent en vida davall de totes les runes, davall dels edificis. Són imatges que ens arriben des de les diferents agències i que compartim amb els espectadors i que descrivim per als oients, perquè no hi ha paraules per explicar el que ha passat a Veneçuela, en un moment en què el país ja està passant per un moment molt difícil. José Manuel, a més, arriba el terratrèmol en un moment molt delicat per al país.
Pues es tremendo ver las imágenes. Bueno, primero, bueno, como todos los espectadores pueden ver, es de noche. Es decir, cuando amanezca y allí se pueda empezar a trabajar en los escombros, pues evidentemente esta cifra... ya firmaríamos ahora mismo que fuera esta la cifra de fallecidos, pero por desgracia no va a ser así. Yo estuve en Caracas hace muchos años, y Caracas es una megalópolis, es decir, es una ciudad muy, muy grande. Las imágenes que normalmente vemos en televisión, cuando vemos pues el Palacio Presidencial y estas cosas, pues cuando se habla de la política, eso es el centro de Caracas. Cuando uno va saliendo hacia la periferia, pues son hay un montón de casitas, bueno, que esto con un terremoto de fuerza 7, esto es un desastre, y encima de noche está todo el mundo en sus casas, ¿no? Bueno, no sé. Parece que no sé muy bien qué han hecho los venezolanos para que les caiga lo que les está cayendo durante los últimos 20 años, diría, porque es un estado fallido. Y ahora lo remata una desgracia natural como esta, que es una auténtica tragedia humana.
Alicia, Guillem, arriba en un moment molt delicat, com explicava José Manuel, per al país. De moment, no sabem el número de víctimes, però podria ser molt alt. A mi m'han deixat sense paraules les xifres del Servei Geològic dels Estats Units, entre 10.000 i 100.000. O sigui, és una barbaritat.
Tiene lógica, Marta. Es decir, yo intentaba explicar eso. Es decir, es que todo lo que es la periferia y el epicentro parece que está a muy pocos kilómetros del centro de la capital. Es que cuando tú ves una foto aérea de Caracas, pues es como esas ciudades de Sudamérica y de Brasil que vemos, que hay un montón de... No te voy a decir chabolas, pero son edificaciones que se vienen abajo. No, esto no es como Japón, que están construidos los edificios, o en Chile, que tiene una tradición también sísmica.
Claro, y aparte de esto, de que no haya tradición sísmica, es que lo que se ha producido es muy grave, porque los expertos hablan de un doblete sísmico, sí, es decir, se han producido dos terremotos muy seguidos.
No una réplica, sino dos terremotos.
Claro, entonces esto lo que hace, bueno, pues es que es algo muy poco habitual, claro. Además. Por tanto, pues la situación es muy preocupante. Además, aquí en Mallorca, que también tenemos a muchos venezolanos, en última hora ya hemos hablado con algunos esta mañana, y la preocupación con la que están viviendo esto es máxima, porque claro, no hay comunicaciones allí. Es que, de hecho, medios de comunicación que también intentan contactar con personas que residen allí, las comunicaciones son malísimas, se cortan. Entonces, pues bueno, es que es dramático y da miedo pensar, como decíais, que esas cifras de las que habla Estados Unidos puedan ser ciertas. Es que...
Sí, clar, jo crec que a mesura que passin les hores anirem coneixent més dades, perquè dubto molt que quedi amb això, perquè moltes vegades és molt difícil accedir, quan hi ha un terratrèmol és molt difícil accedir, per exemple, a les restes que han quedat a baix dels edificis. És vera que és un drama absolut, i és vera que crec que no és un país que estigui preparat per una qüestió com aquesta, com molts altres països. Però és vera que, per exemple, jo vaig tenir una experiència quan vaig ser al Japó, que vaig tenir un terratrèmol de 7.5. Que
un país totalment preparat,
clar,
el terratrèmol.
I això m'ho va sorprendre moltíssim, perquè és vera que van ser mig minut, un minut, que, clar, és vera que és complicat d'explicar, però te senties molt segur. I inclús la gent, per exemple, no va sortir de casa seva, sabia el que havia de fer. Clar, entenc jo que països com Venezuela, que no estan acostumats a aquests successos, pues, clar, és protocol, i molta gent segurament s'ha trobat en una situació complicadíssima. I clar, jo ara veig les imatges i, per exemple, crec que ha afectat també aeroports, infraestructures importants, així que encara és més dramàtic, perquè ja no només és una qüestió de que hi haurà moltíssim de morts i moltíssim de ferits, sinó que segurament haurà afectat a qüestions bàsiques de la pròpia ciutat en un moment en què ho estan passant, pues, realment malament.
Tot d'una partirem de nou a analitzar tota aquesta informació. Contarem aquí amb venezolans residents a les Balears, intentarem connectar, tot i com apuntaven a Alicia, no? Les col·leccions ara mateix estan molt difícils amb el país, precisament per tot el que ha ocorregut aquestes darreres 24 hores, però tot d'una aprofundim en aquestes qüestions. Parlem amb diferents portaveus, s'estan assignant portaveus també aquí a les Balears, s'està decidint també si se podria enviar ajuda o no des d'aquí, o sigui que a mesura que avanci el programa, vos traslladarem tota aquesta informació. En un dia en què no podem deixar de banda, companys, la darrera intervenció de Pedro Sánchez al Congrés, perquè va ser una intervenció molt esperada, més de 5 hores d'intervenció per analitzar tot el que havia ocorregut sobre els casos de corrupció. Recordem que a més coincidia aquesta intervenció amb la retirada del passaport de la seva dona. Sánchez s'enfronta a unes qüestions molt, molt rellevants. Alicia.
Bueno, yo la seguí íntegra porque ayer me tocó trabajar. Y la verdad, varias cosas. Una, esa intervención quedó totalmente desfasada, nada más terminar, porque conocimos se investiga por otra pieza al expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ahora por otras mediaciones con otros países. Y luego también, como tú decías, Marta, porque su mujer entregó el pasaporte por la tarde, pero es que además tuvimos la imputación de Tito Berni. Además, tiene que declarar el amigo de Zapatero, Julio Martínez, el próximo mes de julio. Entonces, bueno, Sánchez estaba defendiendo de la corrupción, que él en un momento llegó a decir: yo no era consciente, no sabía nada, pero si hubo algo, era para beneficiarse ellos. Y al mismo tiempo no dejaban de caerle una tras otra cosa, que fue lo que le dijo Feijóo cuando llegó su turno de réplica. Para mí ayer la situación que se vivió en el Congreso de los Diputados fue lamentable, porque es que hay un momento en el que Sánchez dice, y me preguntan que si voy a seguir, la pregunta es, ¿cómo no voy
a seguir?
Mira,
tenim el fragment, si te sembla ho escoltant, perquè jo crec que va ser un poc l'eix fonamental. La gent se demanava, futures eleccions, continuarà Sánchez després de tot el que està ocorregant? Escoltam el que just acaba de contar-nos n'Alicia, mirau. Aquí ho tenim. Crec que tenim problemes amb aquest àudio. Ara el recuperam tot d'una. M'aviseu, companys, tot d'una que estigui disponible. A vegades són aquestes qüestions de ser un programa híbrid. Quan compartim àudios televisats per ràdio, sorgeixen problemes que solucionen tot d'una. Mirau.
Para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
Diu específicament, cómo no vamos a continuar, però si qualcú tenia algun dubte, José Manuel, com no vamos a continuar? Va ser aquesta la reflexió del president del govern ahir.
Pues que és que, o sea, yo no tuve ni fuerzas, ni el cuajo, ni el tiempo suficiente como Alicia para seguir íntegramente la sesión parlamentaria. No, lo que pasa es que yo creo que el esperpento, como cada comparecencia va a más, pues uno como que se va acostumbrando, ¿no? Pero yo creo que las palabras son importantes, y los conceptos y las definiciones. En España, desde el año 1978, vivimos en una democracia parlamentaria. Esa es la definición. Es decir, en España, los votantes, nosotros, todos los ciudadanos, no elegimos un presidente del gobierno, no se elige un presidente del gobierno. Se elige un Congreso de los Diputados y un Senado. Y el Congreso de los Diputados se presenta un señor, que es que en principio es el que va de número uno por una lista en Madrid, pero que no tendría por qué ser así, podría ser otra persona. Y ese Congreso de los Diputados, por una mayoría cualificada, elige a un presidente del gobierno. Entonces, en el Parlamento de España reside la soberanía popular. Todo esto parece un discurso, un cuento, una teoría política, una chorrada, ¿no? Pero es que no lo es. Es decir, es que eso está en la ley, está en la Constitución. Entonces, cuando vemos esta burla permanente de un político, que da igual, yo insisto, esto no es un problema de izquierdas y de derechas. Esto es un problema de respeto a las instituciones y al sistema político, que podemos cambiarlo, pero es el que es. Es decir, hay otro en Estados Unidos, hay otro distinto en Francia, hay otro distinto en el Reino Unido, pero el que tenemos aquí es este. Entonces, un señor que ha perdido la mayoría parlamentaria, al que todos sus socios le dicen que se tiene que ir, pero no articulan una moción de censura o un mecanismo para forzar esa salida, porque dicen que es mucho peor que gobierne otra fuerza política u otras fuerzas políticas que evidentemente parece que pueden ganar las elecciones. Entonces, como parece que pueden ganar los que no somos nosotros, no se convocan elecciones. Esto es una aberración absoluta.
Bueno, jo no feia feina, però sí que la vaig aquí. Perquè
es veu que... Por vicio.
Com no?
Jo diria que ja de formació professional, les supos.
Les 5 hores?
No, les 5 hores no. Les vaig seguir al principi, després ja ho vaig deixar. Però hi va haver un parell de coses que sí que em van sorprendre i crec que s'entén tot amb una qüestió que hem xerrat moltes vegades aquí. I és que en el Congrés hi ha una majoria anti-Vox. I això ho ha condicionat tot durant tota la legislatura. Ho dic perquè, si Vox no hi fos, aquesta moció de censura sortiria endavant. Però Junts i PNV, que són els que podrien facilitar que hi hagués aquesta moció de censura, se neguen a fer qualsevol cosa amb Vox. És a dir, si en un primer moment ja xerràvem que hi ha un Congrés anti-Vox, això queda encara més concretat amb una qüestió com aquesta, una moció de censura que se podria presentar, però no se presenta perquè no sortirà endavant. També t'he de dir que si el teu plantejament és que la situació està tan malament, jo crec que una moció de censura pot ser una bona idea, inclús si no la treus endavant. Ho dic perquè moltes vegades, és a dir, una moció de censura no és només per treure una persona, sinó per presentar un projecte de govern i un projecte de país. Així que crec que no seria tan mala idea, sobretot si la situació és tan complicada. I després vaig veure una qüestió que m'apareix dramàtica, i és que vaig tenir la sensació de que hi ha un enfonsament de l'esquerra o de centre-esquerra molt, molt gran, i sobretot que els principals referents o portaveus polítics no saben realment què han de fer. Ho dic perquè jo ahir, quan vaig les intervencions, per exemple, de Gabriel Rufián, de Bildu, inclús de Sumar, veies la por directament en els ulls d'aquella gent que pensa o que veu que segurament, si hi ha unes noves eleccions, el centre-esquerra o l'esquerra espanyola està en una situació molt complicada i res pareix que pugui canviar aquestes coses. Ho dic perquè, per exemple, la xerra d'uns nous pressupostos que no sortiran endavant, de qualsevol qüestió que se pugui treure endavant, però m'apareix que la situació és dramàtica per tota la desoposició.
Perdó, José Manuel, sí, ayer vimos como Pedro Sánchez ninguneaba a la izquierda. O sea, el trato que le dio a Yone Belarra fue denigrante. O sea, es que él le dijo...
¿Y la de Sumar?
Y para ti, sí, la más gorda, venga. Te doy la razón como
perra
a
gorda.
La perra gorda, te doy la razón como a los locos. O sea, ¿en serio?
Sí,
de
una expresión es muy poco encertada, ¿no?
Fue totalmente... Y luego, a mí, de verdad, me desilusionó mucho y además vi de cómo ha decaído el PNV. Aquellas intervenciones del PNV, en la moción de censura contra Rajoy, Aitor Esteban...
Ahí hay marejada, ¿eh? Si ahora si quieres hago un comentario muy breve sobre el PNV. Hay un matiz sobre esto. Yo creo que esa incomodidad que tú has descrito muy bien, Guillén, de los portavoces de la izquierda, tiene un matiz, ¿eh? Hay una portavoz que no se le notó nada incómoda y mostró un apoyo explícito a Pedro Sánchez, que fue la portavoz de Bildu. Entonces, yo si fuera el presidente del gobierno de un partido de izquierdas y el único partido en la Cámara que me apoya explícitamente porque habla de una ventana de oportunidad... que tendrían que explicarnos
para empezar
y habló de Begoña y el feminismo y el machismo y tal, pero políticamente le afeó la corrupción también en algún momento, que esto no tiene que dar explicaciones y tal. La única portavoz que se mostró espalda con el presidente del gobierno fue la portavoz de Bildu. Y dijo, habló de una ventana de oportunidad, que yo creo que a los españoles nos deberían explicar ventana de oportunidad ¿para qué? O sea, ¿qué es lo que hay ahí que cree Arnaldo Otegi en declaraciones a la Radio Pública Vasca que puede ocurrir aunque quede un año?
Además, hay un momento muy curioso porque justo en los turnos de cuando el presidente contestaba se olvidó de Bildu. Y entonces cuando luego vuelve a subir
porque
a la
no
tribuna,
lo mete en, ese paquete.
En la contrarréplica dice, perdón que me he olvidado.
Pero porque está lo... porque lo, es un apoyo
yo creo
incondicional.
Que se le olvidó.
Y luego en el PNV hay marejada interna, ¿eh? Es decir, el Lendakari Pradales sí está por la labor de unas elecciones y de dejar caer al gobierno porque él está sintiendo que eso le puede perjudicar en su gestión frente al empresariado también, que tiene muchas presiones, y en cambio hay la parte orgánica del PNV que está por aguantar.
9:35, fem una petita aturada per publicitat. A la part de ràdio escoltam el bisturí i tot d'una parlam amb experts sobre el terratrèmol que ha sacsejat a Venezuela, en concret els terratrèmols de més de 7 a l'escala Richter que han deixat el país sota les runes amb xifres pendents encara de confirmar però que podrien ser molt altes. Tornem tot d'una després d'una petita pausa.
El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es que el deseo que pedíamos ayer, mientras quemábamos el papel en la noche de San Juan, no solo se ha incumplido, sino que ha incendiado el Congreso de los Diputados. El socorro del me quemo del señor Pachi López y ese grito desde la tribuna del yo con Begoña. No se sabe si algún día se estudiará en las universidades la relación entre el fuego, entre pedir un deseo para el resto del año, entre depurarse entre la sal de la noche marina, con el abandono de la basura, la patatilla, los desechos de las birras y las copas. Pero pronto se estudiará al detalle todos estos restos políticos de ayer. El vergonzoso espectáculo que va más allá de pedir o no pedir algo. Mucho más allá que dar y pedir explicaciones al gobierno sobre la cloaca o la basura. La alcantarilla convertida en cárcel. La fosa séptica en la que se ha sumergido a todos los ciudadanos, convirtiéndolos en rehenes de un espectáculo que además financian. Tener la sensación de que ha dejado de cumplirse una ley no escrita de decencia e higiene personal, universal y básica. Tener el límite personal de la coherencia suficiente cuando las cosas simplemente se tuercen. Ceder la voz al votante, que se pide a izquierda y a derecha. Algo que forma parte de lo elemental que todos conocemos, que forma parte de ese patrimonio íntimo que no tiene nada que ver con lo uno y con lo contrario. Simplemente recoger, limpiar y que el deseo a quemar sea como aquel poemario mallorquín de Huele a mar y fueras tú. Y ya mañana, siempre amar. Más.
Són les 9:38 minuts. Continuem en directe aquí al dia, a través de la ràdio, a través de la televisió, repassant l'actualitat d'aquest dijous i ben pendents de les notícies que ens venen des de Venezuela, on s'ha decretat l'estat d'emergència per aquests dos forts terratrèmols que han sacsejat el país aquesta matinada. El primer de magnitud 7,2, amb epicentre a pocs quilòmetres de la capital. El segon de 7,5, amb més d'una vintena de rèpliques i avisos per tsunami. Xifres que de moment estan pendents de confirmar, però segons els Estats Units, l'Institut Geològic afirma que podrien haver una xifra de morts entre 10.000 i 100.000. Ens arriben aquestes xifres des del Servei Geològic dels Estats Units, tot i que, com dèiem, hi ha molta feina per davant. Aquestes darreres futures 48 hores seran claus, no?, per determinar el número de víctimes, el número de morts després d'aquests dos forts terratrèmols. Intentem ampliar aquesta informació saludant Pedro Robledo. Ell és cap de l'unitat d'IGMA del CSIC de les Balears, de l'Institut Geològic i Miner, aquí ja podem saludar. Pedro, bon dia.
Hola, bon dia. Què tal? Com estem?
És un terratrèmol, uns terratrèmols molt forts. De fet, diuen que fins i tot són superiors al que va sacsejar part de Caracas l'any 1967, quan un terratrèmol supera a l'escala Richter el 7,2, el 7,5, que ha estat el cas d'aquests dos forts sismes. Què suposa per una ciutat?
Pues para ciudades como las que se configuran en la zona de Sudamérica y Venezuela, suelen ser terremotos de mucha energía y que suelen causar bastantes daños. Son terremotos que desprenden muchísima energía y que para construcciones como las que allí se edifican suelen ser muy peligrosos porque se suelen caer. Y eso tiene un impacto directo sobre la sociedad.
És molt complicat saber què és el que passarà, no? Quin serà el balanç de morts, de víctimes, però just a la introducció explicaven que les xifres que ens arriben des del Servei Geològic dels Estats Units estimen una xifra entre 10.000 i 100.000. És una xifra altíssima, Pedro.
Sí, sí, és una xifra molt alta i la verdad es que no tengo datos ahora mismo para poder deciros si es así, es más baja o es más alta. Pero la verdad es que el terremoto ha sido muy energético y no sabemos el alcance que ha podido tener. Yo creo que hasta que no pasen unas semanas no sabrán el número de cifras exactas. Lo que sí se sabe es que el terremoto ya tenía un precedente hace poco, justo en el sur de México, en la zona de Yucatán, que se habían detectado algunos terremotos de escala un poquito más baja, pero que ya indicaban un poco que esa zona es una zona con mucha actividad sísmica y que eso podía suceder. Y efectivamente, como ha dicho el Servicio Geológico Americano, pues ha habido dos terremotos y con una energía en la escala de Richter muy alta.
Clar, a més, quan ocor un terratrèmol d'una magnitud tan grossa, sempre és freqüent que hi hagi unes rèpliques. De fet, en un dels dos, el segon, just l'han acompanyat més d'una vintena de rèpliques. No es descarta que pugui haver rèpliques a les futures hores?
No se descarta. El Servicio Geológico Americano, incluso los servicios geológicos sudamericanos, estarán al tanto de todo lo que esté pasando, pero ni se descarta que haya más réplicas ni tampoco que pueda haber más terremotos. La actividad sísmica ahora mismo en la zona del Caribe y Sudamérica desde hace unos meses viene siendo bastante importante, activa, y este ha sido un poco la punta de lanza donde se ha producido el terremoto más fuerte. Entonces, es verdad que hay muchas redes de control sísmico, y yo creo que para poder avisar a, sobre todo a la población, que es la primera que tiene que saberlo, para poder tomar las medidas urgentes, creo que tendrá información suficiente, porque hay muchos servicios geológicos ahora mismo pendientes de este tema.
I aquestes xarxes de control sísmic a les que fas referència no poden preveure, no arriben a preveure quan un terratrèmol ha de tenir lloc, sobretot si és un terratrèmol com aquests dos que han sacsejat Venezuela?
Pues depende de muchos factores. Dónde tengan colocados los sismógrafos, cuántos sismógrafos tengan colocados en las zonas. En determinados países o en determinadas zonas de muchos países, pues hay menos y, por tanto, la capacidad de predecir cuándo se va a producir un terremoto es menor. Sobre todo cuando se va a producir en un sitio en concreto. Porque saber el espacio concreto donde va a tener influencia ese terremoto es muy difícil. Y en sitios como Sudamérica, más todavía. Entonces, ahora se trata de que hagan una labor intensa, todos los servicios geológicos y las autoridades competentes intenten determinar primero cuántas réplicas pueden quedar o cuál es la intensidad que pueden tener. Incluso se han hecho estudios a ver si podía llegar algún tsunami, que ya se ha determinado que no. Pero es importante tener todos esos vectores controlados.
De moment es descarta la possibilitat de tsunami respecte a les causes. Ara que parlaves de la zona, no? Que és una zona molt sensible sísmicament parlant, i el moviment de les falles. Aquí en concret el que expliquen els experts és que ha hagut una falla que s'ha desplaçat de manera horitzontal i gràcies a aquest desplaçament ha estat a partir d'aquest desplaçament quan s'ha començat a produir el moviment, el terratrèmol.
Sí, efectivament, ha sido... En realidad hay varias fallas muy grandes con un movimiento fundamentalmente horizontal. También los hay vertical, pero bueno, en este caso parece que ha sido el movimiento horizontal de una falla que atraviesa y pone en contacto toda la parte del continente sudamericano con la parte del Mar Caribe o las islas del Mar Caribe. Ese movimiento de fallas es habitual, no es raro. Lo que no es habitual es que tenga esa liberación de energía como la que ha tenido ahora.
Clar, això també depèn molt de com un país està preparat per terratrèmols. Abans, en temps de tertúlia, Pedro, estàvem explicant o posant el model de països com el Japó, no? Que realment sí que estan preparats. Venezuela, està preparat?
Pues, sinceramente, no sé hasta qué punto está preparado Venezuela, pero los niveles de preparación que tienen, por ejemplo, los países asiáticos como Corea o Japón, son muy elevados y tienen un sistema de detección temprana de terremotos y de impacto que pueden tener el terremoto muy importante, con lo cual el efecto que tiene sobre la población es muy pequeño. o es más pequeño del que podría ser si no lo tuvieras. Obviamente en países que están en vías de desarrollo, pues esto es menor y el impacto que pueden tener los terremotos sobre la población es mucho mayor, como podéis haber visto ahora.
Pedro Robledo, de l'Institut Geològic i Miner, qui ens ha facilitat tota aquesta informació, també per part del CSIC, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per aportar un poc de llum a tot el que està ocorrent. Gràcies, Pedro.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Ho explicaven els experts, no? Sobretot no descarten, i ell matisava que és molt mal de preveure, de concretar una xifra. Tampoc li sorprenia que l'Institut Geològic dels Estats Units hagués explicat, no?, que podria ser una xifra entre els 10.000 i els 100.000 morts. Ell confirma que això és probable, però, evidentment, encara no se pot concretar.
I esto que decía Marta, de que tardaremos semanas en saber la cifra...
I en conèixer la magnitud, realment.
Claro, y a esperar que no haya réplicas y que no haya incluso nuevos terremotos también. La situación es que, claro, es dramática.
Bueno, yo recuerdo, por hacer una analogía que no es exacta, ¿no?, pero no sé si recordáis hace no muchos años un terremoto en Nepal, y bueno, pues evidentemente, o sea, en según qué aldeas y en según qué sitios, hasta que pudieron acceder los servicios y las máquinas de desescombro, etcétera, pasaron, yo creo que recordar que algún mes pasaron hasta que pudieron llegar a según qué zonas, ¿no? Es una cosa terrible, pero bueno, viendo las imágenes...
Sí, de fet, la nostra companya Maria Antònia Esquinas està combinant totes les imatges que tenim d'agència, que són moltíssimes, és veritat, però també estan arribant moltes imatges a través de les xarxes socials, dels usuaris, no? O sigui que estem combinant aquestes dues vies d'imatges.
Ara m'ho fixava, perquè està passant una qüestió en els darrers anys amb el tema de quan passen successos com aquest, que és la rapidesa que veus les imatges... perquè la gent ja les puja superràpid. És una qüestió que jo crec que també està canviant la nostra visió de ses coses, no? Perquè, és a dir, a lo millor ha passat i en 5 minuts ja tens un vídeo TikTok sobre el que ha passat, la situació a una part de la ciutat, i això també, jo com a periodista, a vegades, me crea entre interès i a vegades un poc de por, perquè també hi ha la qüestió aquesta de fins a quin punt... perquè moltes vegades que ho has de contrastar, no
saps? És un anàlisi de la informació, és un ventall tan ample que és evident.
Sí, però
que clar,
està canviant radicalment el tema de la comunicació amb aquesta...
Totalment, d'acord. Me permeteu que escoltem la presidenta en funcions, Delcy Rodríguez, qui feia també una crida a la població i declarava l'estat d'emergència. Ho escoltam. Avui tenim alguns problemes amb l'àudio. Mil disculpes, ho intentem recuperar tot d'una, però evidentment mostrava les seves condolences als familiars o tota la gent que ara mateix està desesperada. Me confirmeu, companys, si podem recuperar. No podem recuperar aquest tall, però tot d'una que tinguem la possibilitat, així ho traslladarem. 9:47, petita pausa per publicitat. Tornem tot d'una.
Tres ràdios, cultura.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Hi ha obres d'art que es desfan si ningú les toca. En aquesta la varen pintar molts, però no la va signar ningú. Algú la segueix pintant cada matí. Fa 15 anys el món la va situar al mapa, però fa segles que té nom i llinatges. La Serra de Tramuntana. Consulta el programa d'activitats per redescobrir-la en el web. Serra de Tramuntana. Una pinzellada a la memòria. 15 anys. Patrimoni Mundial UNESCO. Consell de Mallorca.
Para ti, también para ti. En Eroski te damos el pepino francés granel a 1,39 euros kilo. El salmón de 1 o 3 kilos entero o medio a 10,50 euros kilo. El jamón de cerdo al corte a 5,25 euros kilo. Y el croissant de mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,40 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
Tentol!
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, IB3 Ràdio.
Nou i 50 minuts, continuem aquí al dia a través de la ràdio, a través de la televisió i sempre amb el repàs de les notícies d'actualitat. Avui hem dedicat gran part de la nostra tertúlia a parlar del terratrèmol a Veneçuela. De fet, continuarem escoltant altres veus, tant d'experts com d'afectats, també veneçolans residents aquí a les Balears al llarg d'aquest programa, en què no deixem de banda un dia més el focus, l'atenció a l'habitatge. Excepte Sant Joan de Labritja, ahir tots els ajuntaments d'Eivissa van dur al ple la construcció d'habitatges plurifamiliars en àrees de transició urbana. És una mesura aprovada pel Parlament amb l'objectiu de poder intentar proporcionar habitatge a preu limitat als residents de l'illa. Com sabeu, Eivissa és una de les illes que més està patint l'accés a l'habitatge, la qual cosa ens pot ajudar a pensar que sí, que aquestes mesures podrien suposar un alivi, no?, a totes aquestes persones que estan intentant cercar habitatge. Sant Josep aprovarà l'obtenció de sòl per a projectes residencials estratègics per la construcció d'uns 600 habitatges a preu limitat en aquestes àrees de transició de les zones de Sant Jordi, de Sant Josep i a Cala de Bou, que pot ser 600 habitatges. Val, és una xifra que podria ser alta, depenent del context, que ara mateix a Eivissa, no sé si és anecdòtica, com la valoreu? Comença ara per tu, Guillem. Se necessiten habitatges? S'ha de començar per alguna, per algun punt en concret. Aquí parlant de 600, però tal vegada és un punt de partida perquè puguin ser molts més.
Sí, clar, però és vera que una cosa és quan s'anuncia el projecte o la construcció, fins que arriben aquests habitatges, normalment tarden molt perquè el procés és molt llarg. És vera que se vol fer que els tràmits siguin molt més ràpids, perquè és vera que fins ara s'eternitzaven massa. Però, clar, el problema de l'habitatge és que m'apareix una bona mesura i crec que serà beneficiosa, però el problema és que la demanda d'habitatge és tan gran, i sobretot a Eivissa, que ho enxerà tantes vegades, no? Hi ha gent que té feina i s'ha de ficar, per exemple, a Can Roba, o... és a dir, molta gent no pot ni accedir a un habitatge tenint feina. Així que, mentre tinguem aquesta demanda tan elevada i cada any seguim tenint rècord de nous residents, crec que serà molt difícil donar una resposta realment important en aquest problema. Així que m'apareix una bona mesura, perquè tot el que sigui habitatge públic, clar, és una bona mesura, però la situació és tan dramàtica en aquestes illes que crec que en qualsevol moment s'hauran de prendre altres mesures més contundents, perquè no donen abasto amb la demanda que hi ha.
Bueno, pero algo hay que empezar, ¿no?
No, claro, pero eso dice que es una buena mesura.
Es decir, hacemos un millón de viviendas. Para empezar, porque tampoco creo que sea la solución. La solución no pasa solo por construir, también pasa por sacar al mercado las viviendas que ahora mismo están cerradas o destinadas al alquiler turístico ilegal. Venimos de dos legislaturas en las que no se hizo nada, no lo digo yo, lo dicen las cifras. Se hizo alguna promoción de lujo como esta que tenemos aquí al lado de los estudios de IB3 Radio en Palma, pero no se hicieron viviendas públicas. Ahora se empieza, es verdad que la tramitación es lenta, pero también se han tomado muchas medidas para agilizar esa burocracia que hay y que se puedan hacer antes. Yo creo que es una ventana de esperanza y que, unida a otras medidas, como por ejemplo el alquiler seguro, pues espero, y la reducción de impuestos, de la carga impositiva, espero que puedan aliviar algo. No es una solución fácil, pero porque sea fácil no hay que quedarse cruzados de brazo esperando la gran solución, que no va a llegar.
Bueno, ¿quién es la solución o la gran solución que hauria d'arribar? No, però... És evident que se necessiten més habitatges de protecció oficial, totalmente, més habitatge disponible.
Aquí vamos a ver, el problema es de tal envergadura que aquí es... Todo el mundo es consciente de que con una medida no se arregla. Es decir, que hay que hacer muchas cosas. Una de las cosas que hay que hacer es esta. Porque hay que recordar que en Eivissa ya no es que no se construyera, es que no había suelo. O sea, en Eivissa se había acabado el suelo urbano y esto había ocurrido hace años. Bueno, pues ahora estamos viendo que se van a reconvertir las áreas de transición, que son las áreas previstas para crecer, pero que hasta ahora no se había podido transformar eso en suelo urbano por X motivos. Uno de esos motivos era el ideológico. Que este es uno de los problemas. Tratar esto desde la ideología. Es decir, el problema en Ibiza es de tal envergadura, el problema de la vivienda, que uno puede estar en su foro interno o en su ideología en contra de que más suelo se convierta en residencial. Uno puede estar en contra de eso, porque yo quiero proteger el territorio, porque soy izquierdas, porque soy ecologista y tal. Pero cuando luego te encuentras con gente que, como bien ha explicado bien, tiene un trabajo remunerado, bien remunerado, es decir, no estamos hablando de personas en riesgo de exclusión, etcétera, y que no puede acceder a una vivienda, pues oiga usted, mire, hay que coger la ideología, la pone en una bolsita, le hace un lacito, la pone a un lado y usted se dedica a resolver el problema. Una de las maneras de minorar el problema es este. Hay que convertir áreas de transición en suelo urbano e intentar que la burocracia sea lo más rápida posible. También yo creo que se pueden aplicar técnicas de construcción más rápida. Yo he estado viendo algunas cosas ahora de estas casas por módulos y tal, que es una cosa alucinante y se hace bastante más rápido, y hay que ir a este tipo de soluciones.
Ya no es solo la técnica de construcción, sino que aquí luego hay otro problema, hay mano de obra suficiente para realizarla, sino también la carga burocrática, que esto es lo que realmente ralentiza el problema. Cuando se declara estratégico, pues ya esto lleva otras vías y es muchísimo más rápido. Claro, esta ideología de la que habla José Manuel choca, porque estas mismas personas son las que suelen defender que sí, que haya regularizaciones de inmigrantes, que vengan personas, que yo también lo defiendo, pero tienen que vivir en algún sitio. No podemos decir que vengan y no darles una alternativa.
En tot cas, s'estan fent les passes per intentar tenir més lloguer, més habitatge a preu assequible, sobretot a l'illa d'Eivissa, que és l'illa que més ho està patint, aquesta crisi d'habitatge que s'estan vivint, sobretot els darrers anys. I no sé si la següent notícia, que podem fer de manera breu, com a ronda de titulars, podria tenir relació amb l'habitatge. A veure com ho podeu interpretar. Les dissolucions matrimonials han caigut un 13% aquí a les Illes Balears durant el primer trimestre de 2026. És un període en el qual s'han interposat poc més de 600 demandes de divorcis, separacions i nulitats. Si davallen les dissolucions matrimonials, ja sabem, no és la primera vegada que dèiem que hi ha molta gent que està vivint plegada, tot i estar separada, perquè no pot tenir accés a un habitatge. Podríem tenir, o el manco interpretar aquesta notícia, podria tenir alguna relació?
Bé, estic segur que sí, perquè tots coneixem casos, i sobretot han sortit en els mitjans molt de casos.
Recordíem que estàvem al capdavant dels divorcis fa uns anys, sí, nosaltres, les Balears. Sí.
No, i inclús ja en els mitjans jo he llegit casos de dones que estan en procés de... És a dir, han denunciat a la seva parella, però estan en procés, i per exemple, només tenen un habitatge entre tots dos.
Per maltractament.
Exacte, sí. Uh-huh. I clar, només hi ha un habitatge entre tots dos, i això genera una situació complicadíssima. Però és que si te n'has d'anar... Moltes vegades pensam, és que, clar, tens un pis i segurament, jo què sé, per exemple, tens un pis i pagues 800 euros, que això ara ja no en queden. Però és que si te n'has d'anar a casa teva i has de pagar 1.200 euros, si ets, per exemple, una mare soltera o un pare tot sol, no ho pots pagar. És que qui ho pot pagar? Sí. És que és normal. És vera que no sé quina relació directa hi pot haver, perquè això és complicat de saber-ho, però estic segur que en molt de casos, i a més, molt de casos que deuen ser dramàtics, perquè la situació en aquelles cases, i ja no només per ells, sinó també, per exemple, si tenen fills.
Tiene pinta de que sí, yo totalmente, sobre todo porque Baleares siempre ha encabezado el número de divorcios, ha sido una comunidad en la que la mujer ha tenido independencia económica porque trabajaba y demás, y siempre estábamos en cabeza. Ahora bajamos, pero es que ya más problemático que el divorcio, yo creo que es encontrar una vivienda.
Claro, es que a mí me hacía gracia cuando se puso iba a decir de moda, sin frivolizar, esto de que cuando hay niños pequeños, los niños se quedan en la casa, los dos papás se divorcian, se van a dos casas separadas y luego cuando les toca la custodia de los niños vuelven a la casa. O sea, que necesitas tres viviendas para el matrimonio y los niños. Y digo, esto yo creo que en Baleares va a ser un poco complicado. Esto ya lo dije yo hace unos años y evidentemente ahora pues está muy bien traída la relación, Marta, porque evidentemente tiene
es una plantejament, veritat, tindrà relació. Una relació. Home, si sempre hem estat el capdavant dels divorcis i ara de sobte no, hi ha una davallada, clar.
No, hay gente que aguanta. Hombre, los casos extremos como el que ha citado Guillem de maltrato, de esto es otra historia, ¿no? Que afortunadamente no son la mayoría. Pero cuando una pareja, pues bueno, llega al final de la relación y bueno, pues tiene una relación mínimamente civilizada, pero es que no hay una solución de vivienda, pues la gente aguanta. ¿Qué va a hacer?
Si ya no tienes un habitatge en el que anar, ya me dirás quin projecte de vida pots tenir. I ja no te dic una persona jove que a lo millor pot trobar una solució, però, per exemple, si ets mare i tens certa edat i en la teva feina no t'adona, pues és un drama absolut, ja no només per tu, sinó també, per exemple, pel teu fill.
Guillem Porcel, José Manuel Barquero, Alicia Mateos, moltíssimes gràcies. I,
gràcies,
com sempre,
Marta.
Vos dic els dijous, bon cap de setmana.
Sí, gràcies.
Que sé que vos agrada. Notícies a la parra de ràdio del programa. Petita pausa per publicitat. Tornem tot d'una amb més informació.